ir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? En 10 minuts arribarem a 1:45 del migdia. Gràcies, Carlos. Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Preocupació perquè... No de present, sinó de futur. Perquè la pregunta de... Te la van a colar... cada cop és més real. M'explico. Mireu, el 40% de tota la població d'Espanya no identifica les notícies falses. Això per si mateix ja és un titular absolutament bestial. Absolutament bestial. De fet, si nosaltres que tenim certa edat... doncs, i que hem viscut doncs, una època sense xarxes socials, sense internet, on hi havia les notícies que venien de les fonts que venien, que eren diaris, que eren, en principi, mitjans solvents que t'enfocaven la notícia d'una manera o d'una altra, en funció de les seves maneres, ideologies, formes d'explicar-les, però que no eren mentida. Era una notícia enfocada i tu, en funció del que volies, doncs, o que t'interessava o que t'agradava, feies, però no estaves llegint una mentida. En tot cas, estaves llegint un enfocament d'aquella notícia. Que no era mentida, insisteixo, eh? Era del color del cristal con el que se leía. Bé, ara, però hi havia un cert esperit crític de llavors, no? De fet, ens educàvem un cert esperit crític. Era més fàcil, també us ho he de dir. Avui en dia la cosa canvia. Els joves, molts d'ells, no tenen esperit crític. I aquesta capacitat crítica és un autèntic problema. És un autèntic problema, bé, no només els joves, eh? Parlo de joves com les generacions que ens venen, que ja són natives d'aquestes xarxes d'internet i de xarxes socials i de més, i els adults també. Mireu, el 90% dels joves que se'ls ha parlat, 90%, 90%. 90%. Diuen que s'informen a través de xarxes socials. Quan parlo de xarxes socials estem parlant d'influencers, estem parlant de gent que dona la seva opinió. Un influencer és una persona que dona la seva opinió. Punt, ja està. Fins aquí el què. I pot ser veritat o no, en funció de l'honestitat de cada persona. Però s'informen a través d'aquestes xarxes socials i a través d'aquests influencers i de més. Llavors, a partir d'aquí, com van les coses? Si tu t'informes a través de TikTok o Instagram, com van les coses? Ja no poso ni Twitter. Mireu, perquè Twitter ja sabeu que sempre ha estat un pou d'aquells importants. Si tu te retuiteges coses que no saps si són veritat o no, cap on anem? Cap on anem? Quan hi ha una baixa estima d'esperit crític, cap on anem? I mireu, no és gens difícil. La veritat és que no és gens difícil. És contrastar aquestes informacions que ens arriben, moltes vegades molt malament dissimulades, no és difícil. Però això sí, cal temps, que és el que no tenim. I aquí està el què de la qüestió. S'aprofiten de la manca del nostre temps perquè vostè... Jo per què m'hi dedico? I sí que miro, perquè estic un mitjà de comunicació, com COPE, i em dedico a això. Però si no et dediques a això, si ets taxista, si estàs a l'autobús, si estàs, jo què sé, qualsevol cosa, t'has de dedicar ara a buscar si això és veritat o no és veritat. Necessites temps. I això és el que no tens. I aquí és on està la crisi d'esperit crític. Sobretot els joves, que ja ho donen per cert. Els adults igual ho ponen en quarantena i no contrasten. En parlem d'això, d'aquesta greu carència d'esperit crític, i en parlem, en joves sobretot, i en adults, amb el senyor Juan Carlos Valero, que és professor de periodisme de la Universitat de la Toliba-Ceu i un expert en el tema. Juan Carlos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Es sensación mía o cada vez es más fácil que nos cuelen bolas y fake news?
Bueno, ya en la introducción ya lo comentabas. Mentiras siempre ha habido en la historia de la humanidad. Hay numerosos casos, ¿no? De mentiras que nos han colado, ¿no? Como tú decías. El signo de estos tiempos es la velocidad con la que se transmiten, porque ¿quién no ha retuiteado o enviado a sus grupos de WhatsApp algún meme de los que ha recibido sin preguntarse si eso es no solo verdad, sino incluso correcto o moralmente aceptable? Pues todo el mundo hace el efecto, contribuye al efecto cascada, y esa es la principal característica de nuestra era, la velocidad con la que se transmiten las mentiras, las fake news, ¿no? Y efectivamente, el espíritu crítico es el que tenemos que cultivar desde parvularios, desde que se empieza a saber leer, porque cuando ya un niño con 7 u 8 años aprende a leer, todos los pedagogos y expertos como Gregorio Luri, por ejemplo, bien conocido en esta casa, filósofo y pedagogo, indica que precisamente es en esa edad el momento crítico en el que cuando un niño aprende a leer debe de empezar a utilizar esta herramienta, la lectura, para conocer, para abrazar el conocimiento, para leer, para precisamente tener y cultivar ese espíritu crítico que solo te provee o te faculta pues el conocimiento, la cultura.
Porque entendemos que tenemos una falta de espíritu crítico en general y sobre todo los jóvenes, ¿o no?
Sí, totalmente. Somos, en estos momentos, somos fundamentalmente seres emocionales. No somos seres racionales. Nadie se plantea las cuestiones, nadie duda. Todo el mundo parece guiarse por las emociones, por lo que siente, ¿no? Y nadie se para un minuto para recapacitar, para buscar información, para buscar datos, para contrastar, como tú comentabas en el inicio.
Sí, pero es que eso te pide tiempo, claro. O sea, cualquier bulo se puede contrastar fácilmente y cualquier persona puede hacerlo, pero por eso te requiere un tiempo que igual tú estás por otras cosas.
Efectivamente, entonces lo que tienes que hacer es instalarte en la duda permanente, en la duda socrática, en el que solo sé que no sé nada, y en todo caso no ir por la vida con certezas, defendiendo certezas cuando
no lo sabes.
No lo sabes ni has dedicado ni siquiera un minuto para comprobarlo. Y además de la velocidad de la era de nuestros tiempos y de la emotividad, lo que también tenemos sobre todo entre los jóvenes es un adanismo, un cierto adanismo de pensar de que la vida y la humanidad empezó cuando tú naciste.
Hombre, desde cierto punto de vista sí.
No, pues es así, yo lo compruebo constantemente, de un desconocimiento brutal. Eso es un gran fracaso de la educación, en el sentido de que no tenemos perspectiva, no tenemos perspectiva. Por ejemplo, en conflictos como en Oriente Medio en estos momentos, o conflictos, la invasión rusa de Ucrania, pues si conoces un poco la historia, si te preocupas un poquito, pues puedes quizás entender algo más, ¿no? De las raíces de estos conflictos, ¿no? Pero aquí lo fundamental, aparte de lo que comentábamos de la emotividad, que no somos racionales, de la velocidad de la transmisión de las fake news, de las mentiras, y de abrazar certezas y pensar que la vida empezó cuando nosotros nacimos, también existe una carencia importantísima, que es de comprensión lectora. Vuelvo a lo que decía antes. Si cuando tenemos 7 u 8 años aprendemos a leer la M con la A, ma, y ya tenemos esa herramienta para proveer de conocimiento nuestra existencia, ¿qué pasa que suspenden, por ejemplo, en los últimos informes de PISA, en comprensión lectora? O sea, yo creo que es terrible cuando algún joven o alguna persona me dice, ay, es que no sé explicártelo, no sé cómo decírtelo. Si esa persona no se sabe explicar, probablemente tampoco entiende al médico, al abogado, al funcionario, probablemente se encuentra desnudo y sin ningún tipo de habilidad social o de la civilización en su vida, ¿no? Porque si no entiende y claro, no se sabe explicar,
claro,
pues probablemente, desde luego, el espíritu crítico carece de él, ¿no?
Está. Bueno, ya voy a acabar con esto porque hay un dato que es preocupante, y es que el 90% de estas personas se está informando, a veces sin saberlo, claramente, le llega el mensaje, a través de youtubers, de influencers, de redes sociales. Esto, informativamente hablando, es preocupante.
Sí, mira, en estos tiempos actuales hay muchísima gente que se preocupa por la dieta, por lo que consume su cuerpo, pero nadie se preocupa por su dieta mental, nadie se preocupa por tener una dieta en su cerebro, en su conocimiento, equilibrada, contrastada, de fuentes fiables.
Pues, oye, Juan Carlos Valero, profesor de periodismo de la Universitat Abat Oliba Seu, oye, muchísimas gracias por la charla y por haber respondido a nuestras preguntas. Muy amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs mireu, és qüestió d'esperit crític, que ja veurem. Per això, avui en dia és essencial això d'entendre el que llegeixes i entendre l'esperit crític. És molt important. Molt important perquè no te la colin, bàsicament. I ja no parlo de fake news, ja no parlo de... No, parlo dels polítics. Parlo dels polítics. I parlo de la hemeroteca. No sé per què baixo el to de veu, perquè no em sentin. Serà això. Però és tal qual, Que ja abans els polítics, quan colaven una mentida, i ho dic així amb totes les paraules, quan colaven una mentida, s'ho curraven. És que s'ho treballaven. Per saber quina mentida era, havies de rascar. Havies de rascar. Ara no. És que ara te vinten en la cara i es queden tan panxos. I no he mentit, he canviat d'opinió. Bé, de seguida en parlem d'un drama. Parlem de persones desaparegudes. Angoixa i desesperació. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sé que estàs aquí cerca de mi.
El tema és molt dur d'abordar. Ens endinsem a la realitat de les desaparicions. A València, encara amb la Dana, hi han desaparegut 4 persones. De fet, cada desaparició és diferent. Pel context, per l'edat, la salut de la persona... Però el que sí que és el mateix és l'angoixa pels familiars i el seu entorn. Si posem dades, la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, van tenir coneixement durant l'any passat, el 2023, d'un total de 3.748 desaparicions, el que representa una mitjana de 10 persones desaparegudes al dia. Així que la qüestió ja és... aquestes desaparicions, algunes es resolen, d'altres són persones que volen desaparèixer i d'altres no tenen aquesta voluntat, ja sigui per malaltia o per un problema més dur. Bé, respecte a l'any anterior, això suposa un augment del 3,5%. Hi han passat de 3.748 persones desaparegudes l'any 2023, quan el 2022 eren 3.620. Bé, de fet, són constants els avisos dels Mossos d'Esquadra de persones desaparegudes. Sergi Tor, com estàs? Benvingut, bon migdia.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Bé, és que cada setmana n'hi ha... No hi ha setmana sense un nou cas.
Sí, avui aquesta setmana hem conegut que s'ha trobat doncs, sense vida el pescador d'Arenys de Mar, de 78 anys, que va caure dijous passat de la seva embarcació. Bé, dijous va ser l'últim dia que se'l va veure, sortint en aquest cas del port d'Arenys de Mar amb la seva embarcació, i el mateix dijous va localitzar la seva embarcació a la deriva sense... cap persona dins, no? Aleshores ja va començar a encendre les senyals d'alarma i aquesta setmana es va recuperar el seu cos al mar, no? Però clar, com tu molt bé has dit, cada desaparició té la seva casuística, influeix el context, l'escenari, com per exemple la Dana a València, un mes després encara hi ha 4 persones desaparegudes, també la edat, i en aquest cas doncs és una desaparició amb un escenari no violent, com pot ser doncs el mar, l'alta muntanya, o una riuada, o també una oportunitat unitats, doncs, malalties associades, no?, amb la persona desapareguda. El que sí que hi ha un denominador comú, evidentment, a totes les persones que reben aquesta situació d'un familiar desaparegut és el nivell d'angoixa. I sí que hi ha, doncs, situacions amb les quals hem de tenir en compte, si ens enfrontem amb aquesta duríssima realitat, com és que el temps és vital, no? És a vegades la confiança que pugui haver-hi, segons el context, de que no passa res, i s'han d'establir, doncs, una sèrie de situacions. Ja no parlo ara amb situacions d'extrema violència, no?, com és el mar, l'alta muntanya o bé un context de mal temps, no? Però si és en un dia normal, primer s'ha de parlar amb les persones que han pogut tenir relació amb la persona estimada amb el dia de la seva desaparició, és a dir, saber què és el que ha passat amb aquell dia que han perdut doncs, el seu contacte, fer una primera hipòtesi del que ha pogut passar i si no hi ha cap mena d'explicació clara, anar doncs d'una manera ràpida doncs a la policia, doncs a Mossos d'Esquadra, a la policia, a les forces de seguretat, perquè ja comencin a activar tots els seus protocols, perquè en aquest cas la confiança pot ser letal.
A més, hi ha un bulo por ahí, abans que parlàvem de fake news i de bulos, que no, que s'han d'esperar 24 hores. No, això no és veritat. Aquest bulo és absolutament incert. És una falsetat. Quan hi hagi una sospita de que aquesta persona ha d'estar desapareguda, s'ha de denunciar. No, això de les 24 hores és una d'aquestes fakes.
Jo crec que això ho veig molt jo a les pel·lícules.
Sí, sí, sí. No, 24 hores, pel·lícules... mentida. No, no,
sí, no, és que s'ha d'esperar 24 hores, potser és d'altres països, no? Però és una mentira.
Aquí, a mi, no. Sí.
Si tu veus en una hora o dues hores que la cosa ja s'ha anat de la normalitat, doncs ràpidament...
No, correcte, policia, i a més, entra molt el sentit comú, o sigui, tot això entra dins o surt fora del que seria normal en l'arribada a casa, arribar a algun lloc determinat d'una persona, doncs podrien començar a sospitar en aquest cas, no?
Perquè les primeres hores són importantíssimes.
Importantíssimes, sí. A més, és que darrere d'aquestes fotografies que veiem que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, fa públiques quan fan recerques de persones desaparegudes, és que darrere hi ha un entorn que està vivint, Sergi, una angoixa total i absoluta.
Sí, i a més a vegades se pot eternitzar amb el temps. Recordem doncs que aquí ja hem parlat també a migdia de Cope Catalunya el cas de la família Orrit, no? Que porta 35 anys buscant els seus germans Isidre i Dolors que van desaparèixer d'una manera sense cap mena d'explicació de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, no? Han parlat amb els seus familiars, ha fet el documental Els Orrit, que ha tornat a posar amb aquest cas la seva història a la primera línia informativa, no? Però és evident que hi ha famílies que acumulen 10, 12 anys que no saben què és el que ha passat, doncs, amb els seus éssers estimats, i això, doncs, ha de provocar un escenari vital, doncs, molt, molt complicat de poder-ho descriure, no?, davant d'un micròfon, no?, i que, malauradament, doncs, s'ha de viure, no? I això és el que passa, doncs, diàriament a moltes famílies que, malauradament, a vegades també persones grans que desapareixen amb malalties associades i que no tornen, i que això significa, doncs, un increment de preocupació diari brutal.
Us expliquem ara la història del senyor Evaristo Ortiz Sierra. És una persona de 76 anys, 1,63 d'estatura d'alçada, una complexió prima, el pèl canós i curt i ulls clars. Aquest home va desaparèixer el dia 30 d'octubre del 2024, és a dir, fa un mes, demà farà un mes. Va desaparèixer a Salt, a Girona. I el problema que hi ha darrere d'aquesta desaparició és que pateix Alzheimer. I aquest és un d'aquests factors importants. I se l'està fent recerca des d'aquell mateix dia. En parlem amb la seva filla, l'Estíbaliz Ortiz, que la tenim al telèfon. Estíbaliz, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Des de cuándo lleva desaparecido Evaristo?
Pues, bueno, primeramente me gustaría agradecer por darme la oportunidad de explicar el caso de mi padre, de la desaparición.
Sí.
Y mi padre lleva desaparecido desde el 30 de octubre.
En Salt, desapareció en Salt, vivís en Salt,
sí.
En Salt, en Girona.
Sí.
Y, ¿cuántos años tiene?
67
años. Es de complexión.
Ay, no, perdón, 76.
Ah, 76 años. 76 sí. Años, 1,63 de estatura, una complexión delgada, pelo canoso y corto,
sí.
Ojos claros.
Sí.
Y lleva un mes desaparecido.
Sí, casi un mes ya.
¿No tenéis absolutamente ninguna pista, nada?
Bueno, primeramente desapareció en Sal, se lo encontraron en la entrada de la AP7. Allí lo vio un chico y, bueno, llamó a una patrulla de policía. Seguidamente vino la ambulancia y lo llevaron al Hospital Santa Catarina por urgencias.
Sí.
Entonces allí, bueno, él estaba desorientado, no le hicieron caso, lo dejaron allí sentado en la sala de espera y él cogió y, bueno, 5 minutos y
se fue.
A partir de ahí, pues, bueno, lo que podía haber sido dos horas de desaparición se ha convertido casi en un mes, porque tampoco no llamaron a la familia, ni dieron cuenta, ni nada de cuándo se fue, ni nada. O sea, bueno, muy mal por parte de... de Santa Catarina.
Claro, uno de los problemas importantes que tiene Evaristo, tu padre, es que tiene Alzheimer, y esto hace las cosas muchísimo más difíciles.
Sí, claro, pero bueno, si ves a una persona desorientada,
claro.
Al menos le tendría que prestar un poquito más de atención.
Atención.
Y al menos, bueno, pues como mínimo tienes que llamar a la familia, tanto si está allí como si se acaba de ir porque se han dado cuenta que no, que ha desaparecido.
A partir de ese momento denunciáis la desaparición y empieza la búsqueda, ¿no?
Sí, empieza la búsqueda. Primero lo hacen, digamos, por alrededores de Sal, de Santa Catarina. Hacen como una batida y demás. Y bueno, hasta que después, al día siguiente, se ve que alguien lo encontró en la Nacional 2, a la altura de Vidreras.
Sí.
Como dirección contraria a Gerona, como yendo para Barcelona.
Sí.
Y entonces, bueno, han visto varios avistamientos en la zona, también un payés que presuntamente lo había visto descansando en la carretera de G555, a la altura del cambio de Río de Arenas, más o menos.
Sí.
Y bueno, se desplazó todo un dispositivo en aquella zona para buscarlo y, bueno, no
dieron con
no
él.
Hubo éxito, no. Después han visto también varios avistamientos, también por la zona.
Y no ha habido ningún éxito, ¿no?
No.
¿Desde cuándo no tenéis ninguna noticia de un posible avistamiento de Evaristo?
Pues, claro, en esa semana, hasta el día 3, que fue domingo, hubo avistamientos por esas zonas, Ruidarena, Mallorquina, Sils, hasta Massanet, y, y mucha gente que, bueno, que llamaban al 112 o por redes sociales, porque estamos haciendo bastante difusión y seguimiento a la desaparición. Y bueno, pues no se sabe nada más desde entonces.
Bueno,
está todo relativamente cerca, sí. pero claro, ya hemos hecho nosotros bastante caminos, carreteras, tanto familia como amigos se han ofrecido a ayudarnos, pero claro, está siendo un poquito complicado por no saber exactamente.
Claro, en este caso, cuando ha pasado un mes, ¿qué piensas? ¿En algún tipo de albergue, algún tipo de lugar donde se haya podido refugiar, otras direcciones que haya podido tomar?
Sí, bueno, ahora nosotros estamos, como no descartamos nada, nosotros estamos buscándole, pues, por zonas, casetas, barracas de estas de huerto, casas abandonadas, no sé, caminos...
Por sitios donde se haya podido refugiar.
Sí, algún sitio que a lo mejor se haya podido meter y por lo que sea, o no sale, o no se deja ver, o... Y entonces, bueno, estamos descartando esas zonas que posiblemente, bueno, también se pueda estar.
La policía sigue buscando, supongo.
Sí, la policía sigue buscando y, bueno, le van llamando de avistamientos, pero claro, hay algunos que pueden ser posibles y otros que, bueno, que no. Que son un poco confusos.
Bueno, cuando salió de casa llevaba una camisa roja a cuadros, debajo del jersey de la... un jersey azul a rayas, pantalón marrón vivo, unas alpargatas de material marrones también, para que tengáis más o menos, y un señor ya 76 años, ya es un señor mayor.
Sí, lo que ahora no descartamos es que se haya podido encontrar a lo mejor ropa, o sea, pueda llevar otra ropa, que a lo mejor, claro, le ha crecido la barba, ya son casi un mes.
Claro.
Entonces, claro, puede ser que el aspecto ahora mismo esté más deteriorado.
De acuerdo. Quien pueda verlo, que al 012, en el 012... perdón, el 012, el 112, ¿no? 112,
sí, el 112
es donde puede dar parte de esto, en el 112.
Lo que me gustaría es pedir a la colaboración ciudadana a ver si tienen casas o algún barracas de que sean suya, que sean dueños, o tanto alguna gente, si pierde unos minutos en mirar algún sitio donde cree que pueda meterse, pues bueno, se lo agradecería también mucho, porque nosotros no perdemos la esperanza de encontrarlo y de que vuelva a casa.
Ojalá Estibaliz haya suerte y se le encuentre lo antes posible.
Estibaliz, sí, dar muchas gracias a todos los ciudadanos y toda la gente que está ayudando y los que puedan ayudar, que sigamos adelante y que pronto lo podamos encontrar y que vuelva a casa.
Ojalá sea así. Estibaliz,
muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Gràcies, moltes gràcies.
Doncs aquesta és la situació angoixant per una família, en tot cas. Imagineu, la situació és desesperant. Imagineu aquesta, la família Ortiz, la família de l'Estibaliz, un mes, demà farà un mes. Molt bé, doncs ja sabeu que qualsevol informació sobre tot això que podeu ajudar, doncs al 112, al 112. Va, de seguida parlarem d'altres qüestions, més alegres, en aquest cas. Parlarem del concert del José Mercé que té el dia 2 a l'Apolo. Torna a l'Apolo, el José Mercé, en tota la seva potència del flamenc, en tot cas, per presentar-la de la seva darrera feina, que va ja editar el dia 2020 i que està a punt de, 2022, perdó, i que està a punt d'acabar. En parlarem de seguida amb ell, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt con un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt. Tienes que vivirlo.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'última puerta que queda abierta en mi calle.
Parlar de flamenc és parlar, entre d'altres noms, de José Mercé. I José Mercé estarà el dia 2 al Teatre Apolo de Barcelona amb el seu Oripandó. Entre d'altres coses, és la seva darrera feina, justament amb l'Orozco, amb Antonio Orozco, que van fer tots dos. I està a punt d'acabar la gira i començarà una altra, però ara començarem parlant del que toca el dia 2. Del que toca el dia 2 a l'Apolo, que és aquest Oripandó amb el José Mercé. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de estar contigo. Y...
pues yo más contento de estar aquí, porque ya mismo estamos en Barcelona, en el Teatro Apolo, que me encanta.
No es la primera vez que vas al Teatro Apolo, ya ha sido más veces.
Y aparte son muchas veces las que voy a Cataluña a cantar, y Barcelona me lleva mucho tiempo de mi infancia también, trabajando todos los años por ahí, o sea que es una ciudad que me encanta, ¿no? ¿Qué quiere que te diga?
El día 2 estarás en el Apolo hablando de, bueno, lo que tú sabes hacer, flamenco, básicamente, flamenco, que se puede hablar de flamenco, pero si tú tuvieras que poner ahora mismo en qué situación está el flamenco, ¿qué le dirías?
Bueno, yo le diría a la gente que el flamenco es una de las mayores culturas que tenemos en este país, y aparte nuestra música, o sea, yo creo que es una marca de España, ¿no?, el flamenco. O sea, yo creo que no tenemos otra música que sea a nivel internacional tan importante, ¿no?
Sin duda, es representativa. Si el flamenco no se llamara flamenco, ¿se llamaría José Mercé?
Bueno, eso ya es mucho.
Yo te acabo de colocar aquí un San Benito total, ¿eh? A ver cómo sales del charco.
A ver cómo salgo de esta. Hombre, no, yo la verdad le tengo mucho respeto al flamenco. Llevo muchos años en esto, eso es cierto, y como decían los grandes maestros de aquella época, así genio, que el flamenco te muere sin aprender. Oye, no te mueres sin saber, de hecho.
No hay oído.
Ese primer álbum fue en el 76.
Madre de Dios.
O sea, que imagínate, se llamó Bandera Andalucía, fue un disco que me hizo Pepe Caballero Bonal, para descanse, o sea que desde entonces, pues vamos ahí, ya hemos seguido, y bueno, yo creo que llevamos 20 y tantos discos, una cosa así.
Sí,
creo.
Sí, una barbaridad. El último es el Oripandó, eso sí, ¿no?
Oripandó
es el último, ¿eh?
Es lo que vamos a hacer ahí en el Teatro Apolo, aparte de nuestro flamenco clásico. Ajá. Primero haremos la obra de Oripandó, porque Sin Querer Ser Presuntuoso es una obra.
Ajá.
Que junto con Antonio Orozco, ese gran amigo mío y cantante, que bueno, estuvimos trabajando cerca de 2 años y medio en esta obra, ¿no? Son 8 temas. pero que merece la pena escucharlo y que merece la pena que la gente de ahí, de mi Barcelona y de Cataluña, lo vea.
Bueno, y además, no sé cómo va la preparación, no sé si la está ya preparada o lista la gira que vas a hacer con canciones de Manuel Alejandro, que también va a haber gira.
Sí, si Dios quiere, en el 2020. Estamos ya terminando Oripando, despidiéndolo, vamos. Ajá. Después de 3 o 4 años que llevamos cantando por toda España. Y la verdad que, bueno, ahora en el 2025 queremos, en marzo, abril, empezar ya la gira de José Merced Canta a Manuel Alejandro, ¿no?
Pues el día 2 teniste esa oportunidad para ver este Oripando, para ver el Teatro Apolo, para ver todo ese flamenco que lleva en las venas, puro flamenco, el amigo Merced, porque lo llevas en las venas, rey. O sea, pues sí, ¿qué quieres que te diga?
Es lo que he mamado desde chiquitito y he tenido la suerte de nacer en esa familia cantadora, ¿no?
Así sea. José, oye, ha sido todo un placer, un abrazo muy grande y nos vemos en el Apolo.
Pues muchísimas gracias, adeu, y decirle de aquí a toda Cataluña, a toda Barcelona, que el día 2 espero ahí en el Teatro Apolo. Un fuerte abrazo, muy flamenco.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses, amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, que arrenca la Fira de Santa Llúcia, en aquest cas. Arriba el Nadal, ahir es van encendre les llumetes de Nadal a la ciutat de Barcelona. Altres ciutats ja hem començat molt abans, i entre altres coses avui comença el Mercat de Santa Llúcia. Marc Puerto, com estàs?
Bon dia.
I el teu cor, com està el teu cor?
Bé, espero que bé. El que jo sento, bé.
Ja, tu encara ets jove, però escolteu-me, si teniu problemes, si voleu fer una revisió, inscorbcn.com. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, cuidant del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, programen la teva visita per quan tu ho necessitis, i el telèfon 93 425 1962. La salut del teu cor en mans d'Inscor, inscorbcn.com. El cor, i el cor és on es posa quan arriba el Nadal. Es posa tendret al cor, i la Fira de Santa Llúcia és aquesta fira, exacte, meravellosa que hi ha a la catedral. La de la Sagrada Família va començar fa una setmana o així.
Sí, aquesta, la Fira de Santa Llúcia d'aquest any, sí que és cert que s'ha atrasat una miqueta. Es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria dels paradistes portin tota la vida. Paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. El marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de Figures, explica la trajectòria que han tingut.
Després de 50 i pico d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res.
Mentre que el 2023 les parades van obrir el 24 de novembre, aquest any han apujat la persiana 5 dies després, el dia 29, avui. Tot i això, els comerciants ho encaren amb optimisme. Afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del pessebre i president de la fira, també ho confirma.
L'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys, normalment es reparteix bastant. Això ve degut, Sagrada Família ha començat abans aquest any, nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altra és més llarga. La Fira de Santa Llúcia, afortunadament, la que tira amb més força, amb molta diferència. Sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més, perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies...
Hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i també una àmplia oferta gastronòmica. Des d'aquest cap de setmana els més previsors ja poden comprar, però tot i això el que més es ven encara aquest any són els naixements.
El caganer és la figura més mediàtica, però el que més es ven, doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent.
I per la seva banda, la Durne Costa, de la parada Artesania Pessebres Costa, també ha volgut manifestar el desig de que aquest any l'esperit nadalenc continuï i que no s'acabi perdent amb les noves generacions.
El meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, a l'avi va dir, es té que menjar a casa. I amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Jo no visc d'això. Si jo no vinc un any, això es perd.
Tot això amb la il·lusió dels clients que porten també aquí tota la vida. El seu pare diu ja s'encarrega de signar les seves pròpies figures.
Que la meva parada és màgica i em venen clients que és, no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans.
I a mi fan firmar, i ara els dic, si és car, si te'l regalo jo, o el galliner o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només.
Per tant, Cruz, ara el que toca és gaudir aquesta Fira de Santa Llúcia que tenim per endavant, aquests caps de setmana que la podrem aprofitar i fer-ho doncs al màxim.
M'encanta. M'encanta, m'encanta. Això sí, m'agrada anar entre setmana, que és quan hi ha menys gent. El cap de setmana està a tope i és una mica angoixant, però és magnífica. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs ja tenim temes nadalencs, però per parar, vull, en parlarem de moltes coses, eh? Tu sabies que havia tendències a l'hora de decorar un arbre?
No.
Hi ha modes?
No, a veure,
i que ara
sí que
hi ha una moda
un cert
això.
Colors, el vermell, el blanc,
sí,
el llaurat...
Sí. Doncs un dia d'aquests parlarem d'això, que és força interessant. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després parlarem de pisos turístics. Caixa de bruixes? De seguida en parlem.